Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Carmen Madrid.
Una sola al·legació ciutadana retarda la incorporació de 5 noms nous al nomenclàtor de Sabadell. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Un ciutadà a títol individual reclama que no retiri el nom de la plaça Alcalde Marcet. Ara, l'última junta de govern al mandat, programada pel 20 de maig, haurà de debatre aquesta al·legació. En cas que es desestimés, els noms de Clara Campoamor, Dones del Tèxtil, Patricio Peñalbert i Cipriano Martós es farien oficials de forma immediata. El canvi de plaques als carrers, però, encara podria trigar uns mesos.
L'Ajuntament de Sabadell haurà d'indemnitzar Maite Morao, excap de l'àrea d'urbanisme, per un suposat cas d'assetjament laboral.
Un jutge ha donat la raó a Morao, que va denunciar haver estat sotmesa a pressions arran del cas de la cessió de Cal Balsac al Tallaret. Amb tot, l'Ajuntament haurà de pagar 25.000 euros a Morao, que va ser cessada del seu càrrec el novembre del 2015.
En esports, Cònic es reincorpora al centre d'esport Sabadell després de més de 2 mesos de baixa.
El central argentí va jugar 50 minuts al Collao per culpa de les molèsties que pateix Fernando Pajarero al maluc. Ara vol aportar el seu granet de sorra en les dues últimes jornades de la temporada. En el partit contra l'Ejea de diumenge que ve hi faltaran Gato i Arturo per problemes físics.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 16 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen respecte als últims dies. Hem d'esperar canvis, li preguntem a Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica està en general tranquil·la, amb pas de bandes de núvols alts. Malgrat tot, el cel es manté molt ennuvolat o cobert al litoral i al prelitoral central i sud. Aquesta situació fa que la temperatura sigui més baixa en aquests sectors i els valors voltin entre 15 i 18 graus. A la resta puja la temperatura notablement i s'assoleixen valors per sobre dels 20 graus i fins a 25 graus que s'enregistren a la ciutat de Lleida. Pel que fa demà, fins a primeres hores del matí, romandrà aquesta nuvolositat al litoral i al prelitoral central i sud, amb la possibilitat d'alguna boirina a zones elevades. Malgrat tot, el pas d'un front deixarà el cel mig o molt ennuvolat en general tota la jornada, amb la possibilitat de precipitació feble al Pirineu i al Prepirineu. La temperatura serà semblant o més alta al centre del dia, sobretot al litoral i al prelitoral, on es podran superar els 20 graus de màxima i arribar fins a 28 graus a les comarques de Ponent i Alter Sud. Pel que fa al vent, bufarà de component oest, amb llebeig a la costa d'intensitat moderada amb ratxes fortes al sud de la Costa Brava. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres de cues a Sant Quirze en sentit Terrassa i 2 quilòmetres per anar cap a Barcelona. També hi ha 4 quilòmetres més de cues a Montcada, en aquest cas també per anar cap a la ciutat comtal. A la B30, 1 quilòmetre de retencions a Barberà en sentit sud i 4 quilòmetres a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa a la P7, 4 quilòmetres de cues a aquesta hora a Barberà per enllaçar amb la B30 en sentit sud. I si mirem a Barcelona, aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit dens a la ronda de dalt entre Vallcarca i Nou Barris també en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7. La incorporació de 5 noms nous al nomenclàtor de Sabadell no podrà entrar en vigor avui, com s'havia previst inicialment, arran d'una al·legació ciutadana. Segons ha donat a conèixer Ràdio Sabadell, la regidora de Cultura, Montse Chacón, el termini d'al·legació s'ha tancat amb una única instància assignada per un sabadellenc a títol individual, reclamant que no es canviï el nom d'alcalde Marcet.
El termini d'al·legació s'ha tancat amb una única instància presentada per un ciutadà que reclama que no es canviï el nom de la plaça Alcalde Marcet. La regidora de Cultura, Montse Chacón, assegura que aquesta única al·legació demostra que el debat sobre el nomenclàtor s'ha fet bé.
Durant tot aquest temps se n'ha parlat moltíssim, hi ha molta gent i moltes entitats que han pogut fer la seva valoració i que han pogut manifestar si hi estaven d'acord o no. Per tant, suposo que en la mesura en què la majoria s'han pogut manifestar ja no han sentit la necessitat de vehicular-ho a través de la instància.
Aquesta al·legació es debatrà a l'última junta de govern del mandat abans de les eleccions del 26 de maig. El que es decideixi en aquesta trobada serà oficial de forma automàtica, malgrat que el canvi encara trigui a veure's als carrers.
En vigor estarà en aquell moment. Una altra cosa és que em preguntes en quin moment es procedirà el canvi de plaques. Això és una altra qüestió, perquè a més també estarem en un moment en un moment no? preelectoral, llavors no, aquests canvis en tot cas es faran posteriors a les eleccions, però en el moment en què sigui aprovat ja, ja entra en vigor. L'altra cosa és que físicament al carrer no s'hagi produït el canvi.
En cas que no hi hagi cap impediment durant la Junta de Govern, el nom de Clara Campoamor substituirà el de la plaça Antoni Llong. L'actual plaça Alcalde Mercet passarà a denominar-se Dones del Tèxtil i la plaça del Pipí lluirà aquest nom de forma oficial. Per la seva banda, Patricio Peñalver i Cipriano Martos posaran noms a dos espais que fins ara no en tenien.
Encara en l'àmbit de l'espai públic, les associacions de mares i pares sabadellenques defensores dels camins escolars han impulsat una nova campanya per fer més segurs aquests trajectes. La iniciativa consisteix en dibuixar petjades fluorescents a les cruïlles dels carrers que envolten les escoles, així com pintar de colors les voreres. L'objectiu és protegir els infants i també conscienciar els conductors.
La iniciativa arriba en un moment en què els vehicles tenen prioritat a la majoria de carrers de la ciutat, amb el perill que això suposa per als més petits. Ho ha apuntat a Ràdio Sabadell una de les impulsores de l'AMPA de l'escola 3 a Claramunt, la primera en senyalitzar el camí escolar.
Perquè els carrers de tot Sabadell en general sempre es prioritza el vehicle abans que el peató, i això és una cosa que de cara a l'Ajuntament doncs haurien de prendre mesures doncs de pacificar una miqueta varios carrers, pacificar-los, em refereixo a fer-los agradables, fer-los segurs. Quan dic segurs em refereixo això, a passos de vianants ben senyalitzats, que no hi hagin cotxes mal aparcats, que els vehicles circulin a una velocitat moderada.
Les primeres petjades, 8 per cruïlla, les podrem trobar a l'entorn del 3 a Claramunt. D'aquí a poques setmanes s'aniran estenent per la resta de la ciutat.
Us ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Sabadell està condemnat a pagar 25.000 euros a una exalt càrrec del consistori Maite Morao per assetjament laboral i pressions socials. Segons la sentència, aquestes actuacions denigrants les haurien fet responsables de l'àrea de territori, aleshores liderada per l'actual alcalde Matías Serracant, tot plegat després que la funcionària s'oposés a la cessió de la nau del costat de Cal Balsac al casal popular El Tallaret, segons informa La Vanguardia.
D'aquesta manera, el jutge estima la demanda presentada per l'exresponsable del Servei de Planificació Urbanística de l'Ajuntament, que va ser destituïda del càrrec el novembre de 2015, quan Serracant era responsable de l'àrea de territori. Segons el magistrat, Morao va ser ridiculitzada i degradada en les seves condicions laborals per part de l'Ajuntament. També corrobora que moviments i formacions pròximes al partit de l'alcalde van realitzar manifestacions cassolades i que es van enganxar adhesius al seu domicili. Segons la sentència, Morao va desestimar la cessió del local de les Llanes al Tallaret perquè dos informes sentenciaven que el seu ús havia de ser esportiu. Al cap d'uns dies, Morao va ser ridiculitzada en una reunió on els seus superiors van intentar convèncer-la perquè canviés d'opinió. El mes següent era acomiadada com a càrrec i va ser adscrita al servei d'obres com a tècnica superior. Per tot plegat, el jutge dona per provat que la dona va rebre un tracte amb una intencionalitat denigrant en la credibilitat i l'honorabilitat de la treballadora, diu, que es va traduir en una actuació sistemàtica de pressió.
Notícies Vespre.
Els preus de l'habitatge, ja sigui de lloguer o de compra, estan a nivells màxims al Vallès Occidental. Segons l'informe Dinàmica, Accés i Característiques del Parc d'Habitatges del Vallès Occidental de l'Observatori del Consell Comarcal, el que els ciutadans paguen per la seva llar se situa a xifres similars al 2008, però amb un nivell salarial molt més baix que ara fa una dècada.
L'estudi detecta que els vallesans, que al Vallès, 4 de cada 10 euros que ingressen a les llars vallesanes es destinen a pagar el lloguer. D'altra banda, els ciutadans que tenen pisos en propietat i inverteixen un 23% dels guanys mensuals, tot plegat a conseqüència de l'increment notable de preus que s'ha registrat a la comarca. Ho ha explicat al programa El Matí de Ràdio Sabadell Oriol Mestre, tècnic de l'Observatori del Consell.
Ens trobem amb les dades de preus de l'any 2008. Actualitzant les xifres de l'any 2018, estem ja a la comarca amb un preu de lloguer doncs, de 686 euros, quan l'any 2008 estàvem a 683. És a dir, després de 10 anys tornem a estar en el moment històric que s'havia identificat el preu més elevat del lloguer a la comarca.
Si la mitjana dels preus de lloguer gira al voltant dels 640 euros mensuals, quan es parla de la compra-venda, la mitjana a Catalunya gira al voltant dels 1.739 euros al metre quadrat. D'altra banda, l'Observatori mostra que 6 de cada 10 transaccions que s'han fet en els últims temps a la comarca han estat de pisos de lloguer, mentre que en el cas de la compra gairebé la totalitat són del mercat de segona mà.
I quines altres dades posa sobre la taula aquest estudi? grans habitatges hi ha al Vallès Occidental?
Doncs l'estudi posa xifres de 2011 i situa la dada als 394.550, però Mestre està convençut que actualment ja n'hi ha més de 400.000. Uns habitatges que són majoritàriament pisos, que tenen entre 3 i 5 habitacions i unes dimensions d'entre 76 i 90 metres quadrats.
Quants anys tenen aquestes llars?
Doncs un 44% estan construïts entre l'any 1981, una realitat que es concentra en alguns municipis de la comarca. El cas de Sabadell i Terrassa és diferent, tal com ha explicat Mestre.
En canvi, potser les grans ciutats com Terrassa, Sabadell, aquesta forta construcció va ser en el període dels anys 60 als 80. Però la comarca ha tingut municipis que han construït molt habitatge en aquest període del 81 al 2011, i això fa que el nostre parc del conjunt, un 44%, sigui relativament, doncs, diguéssim, bastant nou.
Quin percentatge són habitatges de protecció oficial?
Abans del 2013, l'habitatge protegit afectava la meitat del parc construït i ara ha passat a ser gairebé residual, només amb el 10% del parc acabat. Cal tenir en compte que entre l'any 2013 i 2017 s'han construït 340 habitatges de protecció, cosa que suposa un 6% de les edificacions acabades.
I no deixem l'àmbit econòmic perquè Sabadell ha tancat el mes d'abril amb 178 aturats menys respecte del mes anterior. La baixada del nombre de desocupats s'explica per l'increment de les contractacions de Setmana Santa. Gràcies a la incorporació al mercat laboral d'aquests sabadellencs, la ciutat registra ara mateix un total de 12.438 aturats, el volum més baix des del juliol del 2018, quan a Sabadell hi havia 12.333 persones sense feina.
Després de dos mesos consecutius amb un repunt de l'atur, Sabadell ha acabat el quart mes de l'any en menys de ocupats en relació al març. Si es comparen les xifres actuals amb les d'ara fa un any, ens trobem amb que el nombre de persones sense feina s'ha reduït en prop de 600 i que la taxa d'atur, ara del 12,2%, ha caigut un punt en els últims 12 mesos. El conjunt de la comarca també ha registrat una davallada de l'atur de 726 persones, de forma que la xifra de parats se situa ara mateix en els 49.646, una baixada que es registra després de 3 mesos de censos al conjunt de la comarca. La taxa interanual al Vallès també s'ha reduït i actualment hi ha 1.688 aturats menys respecte de l'abril de 2018. En números absoluts, Terrassa continua sent el municipi amb menys veïns en situació d'atur, amb 14.205, mentre que la taxa d'atur més alta es registra a Badia del Vallès, amb un 17,44% de la seva població sense feina.
Notícies Vespre.
La Biblioteca del Nord celebrarà 10 anys d'història amb una gran festa el mes de setembre. Ho avançava avui a Ràdio Sabadell el seu director, Isaac Barraixina.
La idea és, i per tema d'agendes polítiques i l'actualitat política com està, la idea és que a partir de setembre puguem fer un seguit d'activitats que no em vull avançar perquè vull que siguin sorpreses, però ens vindrà algun grup d'animació conegut. Farem una xocolatada popular en la que tothom estarà convidat i farem algun taller vinculat a la ciència també.
Durant el 2018, aquest equipament va rebre 72.000 visites presencials, els quals van retirar gairebé 30.000 documents del centre.
Però els seus responsables consideren que la Biblioteca del Nord va molt més enllà del préstec del seu fons documental, un dels més nombrosos de Sabadell, per cert, sinó que el seu objectiu és tractar amb les persones. Per això és una de les poques biblioteques que tenen un educador social. Francisco Javier Benito ha explicat aquesta relació especial amb els usuaris del centre.
I és un lloc on es ve també a aprendre, i a aprendre no només en quant a agafar un llibre a llegir, sinó aprendre valors, aprendre habilitats també pel dia a dia, habilitats socials, i bueno, que es vagin impregnant a poc a poc d'això. És una victòria que veu els resultats a llarg plaç, a curt plaç, impossible, segur.
Per aquest motiu, la biblioteca organitza moltes activitats paral·leles, algunes relacionades amb el seu fons especial, sobre discapacitat o el poble gitano, o d'altres, com partits de futbol, karaoke o expressió musical. Aquesta implicació de tot el personal de l'equipament és el que ha permès que la Biblioteca del Nord hagi superat els problemes de convivència que va tenir fa 3 anys i que s'hagi convertit en un espai de referència del districte tercer.
Passem més notícies quan arribem al punt horari d'un quart de 8. Les obres de l'umbracle del passeig començaran a l'estiu. Amb una superfície de més de 200 metres quadrats permetrà fer ombra a la sortida de l'estació Sabadell Plaça Major dels Ferrocarrils. L'umbracle tindrà una part d'uns 60 metres coberta de vidre on es podran organitzar espectacles de petit format. El projecte té un pressupost de més d'un quart de milió d'euros. D'altra banda, el govern de Sabadell, amb col·laboració de la Generalitat, ha instal·lat una unitat mòbil de mesura de contaminació atmosfèrica davant de la Foneria Sunyer.
Està situada entre Covadonga, Sol i Pedrís i Nostra Llar, Sant Oleguer, per entendre'ns, i a prop també de l'Eixample. L'aparell s'hi estarà 2 mesos i mig. Segons el govern local, l'acció respon a la demanda històrica del veïnat que denuncia que la foneria contamina. Fa un temps ja es va analitzar l'aire en aquesta zona davant del pavelló municipal d'esports. Ara, però, la nova unitat del vehicle permetrà obtenir mesures molt més concretes.
I l'Ajuntament demana a la Generalitat que vetlli per la celeritat en la construcció de l'escola Virolet i de l'Institut Tarragona.
Els dos equipaments educatius del barri de Can Llong estaran llestos abans del 2023, segons el govern. El Virolet i la Raona funcionen en barracons des de fa 7 i 5 anys, respectivament. Educació en va encarregar fa una setmana l'execució a l'empresa pública Infraestructures.cat per 5,4 i 8 milions cada centre. El tinent d'alcalde Joan Berlanga ha traslladat l'urgència de les obres al director de Serveis Territorials d'Educació, Jesús Vinyes, durant una trobada que va tenir lloc ahir, també amb les direccions i les famílies de l'escola i l'institut.
Els organitzadors de la Women Race El Corte Inglés esperen superar els 2.000 corredors de l'any passat. Per aconseguir-ho, no han posat límit al número d'inscrits, que a hores d'ara ja són 300. El període per apuntar-se a la 5a edició de la cursa solidària, que es farà el pròxim 2 de juny, s'allargarà fins al 29 de maig.
Com més participants, més diners es podran recaptar en benefici d'Oncolliga, una entitat que ofereix una atenció integral a malalts de càncer i que l'any passat ja va rebre 23.000 euros. Tot i que és una cita pensada inicialment només per a dones, els promotors han decidit obrir-la també a un públic masculí i afegint-hi altres activitats per tal que la jornada tingui un caràcter el més familiar possible. Així ho ha apuntat David Rodríguez, director de Relacions Externes del Corte Inglés, en declaracions al programa Al Matí.
I crec que podem aprofitar la inèrcia tant nosaltres com l'Ajuntament perquè l'Eix Macià sigui un dia de família, de l'esport popular, i en aquest cas creiem que la Women Race també se'n pot beneficiar.
La Women Race recupera enguany la seva data habitual per fer-la coincidir amb la 66a Festa de l'Esport a Sabadell, que té lloc la setmana prèvia el 2 de juny. Tindrà un recorregut de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a l'Eix Macià.
Aquest dimecres a la 1 del migdia, a Objectiu Sant Roc, coneixem la vessant més personal de Matías Serracant.
Hola, sóc el Matías Serracant i demà em podreu escoltar a Ràdio Sabadell.
Dimecres a la 1 del migdia a Ràdio Sabadell. També en redifusió a 7:45 del vespre i ens trobaràs a Instagram TV @RadioSabadell.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
T'apassionen els esports a fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material i psicologia.
13, els esports a fons amb l'Aleix Muñiz.
Cada dimecres a 7:45 del vespre a Ràdio Sabadell, al 94.6 o radiosabadell.fm, i en redifusió els dissabtes a 1:45 del migdia i diumenges a les 4 de la tarda. No et perdis tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca. La justícia veta el número 2 del PSOE a les eleccions europees, Sami Nahir.
El jutjat contenciós administratiu número 2 de Madrid ha donat la raó a la Junta Electoral Central i ha confirmat l'exclusió del politòleg francès Sami Nahir a la llista eurocomunitària dels socialistes que encapçala Josep Borrell. El tribunal ha desestimat el recurs presentat i avala l'argument de l'àrbitre electoral que Nahir no pot ser elegible perquè mai ha exercit el dret a vot a Espanya.
La fiscalia demana 12 anys de presó per un membre de Democràcia Nacional que va agredir i un home a Sant Feliu.
Els fets van tenir lloc el 2 de juliol del 2017, quan els fills de la víctima es van trobar amb dos militants de la branca jove del partit d'ultradreta Democràcia Nacional, que penjaven cartells contra la construcció d'una mesquita. Els dos agressors van començar a insultar els infants i després van agredir l'home per raó del seu origen magrebí. El fiscal també demana 2 anys de presó pels acompanyants del jove.
L'Audiència de Barcelona manté en llibertat Joaquim Benítez perquè no veu risc de fuga ni de reiteració delictiva.
El tribunal desestima les peticions de les acusacions en considerar que l'exprofessor dels Maristes està complint sense incidències les mesures cautelars. Benítez va ser condemnat a 21 anys de presó per 4 delictes d'abusos sexuals a menors.
I ara els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Mariano Coni, que ha reaparegut just en el moment en el qual el centre d'esport Sabadell està més tocat per culpa dels problemes físics que arrosseguen bona part dels seus jugadors. El central argentí va jugar 50 minuts al Collao per culpa de les molèsties que pateix el maluc Fernando Pajarero.
Coni no jugava des del 24 de febrer al camp de l'Espanyol B. Una lesió de genoll el va obligar aleshores a passar pel quiròfan després d'haver jugat només 2 partits amb el centre d'esports. El defensa ha salit pel Sevilla, això sí, lamenta haver hagut de tornar per la lesió d'un company.
Todo el mundo quiere jugar, pero estas condiciones que se han dado son, bueno, no son buenas. El equipo no ha podido sacar 3 puntos hoy fuera de casa, porque si lo sacábamos era muy importante para la salvación. No ha podido ser y desde ya estamos pensando en recuperar piernas, cabeza y a las finales las 2 que nos quedan.
Els problemes físics s'acumulen en el Sabadell. De fet, Gato i Arturo es perdran segur el decisiu partit de diumenge contra l'Egea.
El Sabadell femení tancarà la temporada la preferent aquest diumenge a les 12 contra el Pubilla Casas. Les arlequinades són novenes després de guanyar per 1-2 al CUE, el Cerdanyola.
I va ser el primer triomf amb Ramon González de la banqueta. El comiat de temporada serà contra un equip que, com les arlequinades, té la permanència a la butxaca, però que és 11è amb 6 punts menys. Amb res en joc, González aprofitarà per donar minuts a les menys habituals. La ciutat esportiva d'Olímpia serà l'escenari diumenge d'aquest Sabadell femení, Pubilla Casas.
Enhorabona, moltíssimes gràcies per tot el que ens veu fer patir, que va ser bastant, però sobretot pel que ens veu fer disfrutar i pel que suposa això també per la ciutat.
D'aquesta forma, l'alcalde Matías Serracant ha rebut formalment l'equip femení de waterpolo del Natació Sabadell aquesta tarda. El club ha estat homenatjat amb motiu de la 5a Eurolliga conquerida fa just un parell de setmanes.
La plantilla ha passat pel Saló de Plens per oferir la Copa d'Europa a la ciutat. Maica García, boia sabadellenca, ha parlat així del que significa ser campiones d'Europa representant Sabadell.
Tenim una gran sort, les que estem jugant a aquest club, que pertany a aquesta ciutat, la veritat, que penso que també les estrangeres o les que venen d'una altra ciutat crec que estan també molt contentes, perquè al final és una ciutat que apoya molt l'esport, però que a la vegada també, o sigui, és molt tranquil·la, és una ciutat que ho tenim de tot i que poden estar molt a gust aquí, o sigui, no es poden queixar i que elles estan d'acord en vindre, ja no només pel club, sinó per la ciutat.
Una Maica García que el president Claudi Martí ha posat d'exemple juntament amb Mati Ortiz com a dues nenes en el seu dia estudiants del Santa Clara que amb els anys s'han convertit en 5 cops campiones d'Europa. De la seva banda, la regidora d'Esports, Marisol Martínez, ha dit que el club és una mostra d'entitat que no discrimina les dones en l'esport. L'acte ha acabat amb les integrants de l'Estrapul femení salutant des del balcó a la plaça Sant Roc.
I del waterpolo al futbol sala, perquè les opcions de permanència del futbol sala Sabadell femení a segona es compliquen. Després de la derrota a Castelló per 2-1, les arlequinades necessiten, com a mínim, guanyar els 2 partits que resten.
I ni així s'assegurarien la permanència. Les de Mar Muñoz també necessiten que l'Eurogan Red Star no sumi més d'un punt en aquests 2 darrers partits. A Castelló l'equip va perdre per la mínima, però un gol anul·lat per part dels àrbitres haurien pogut canviar la pel·lícula, tal com explica la jugadora Maria Recio.
Tuvimos bastantes oportunidades de cara a portería, o sea, de hecho una jugada que en vez de darnos la ley de la ventaja nos quitaron falta y había cargado un gol. Tal vez si hubiese sido por esa decisión arbitral, pues el resultado hubiese sido otro, pero bueno, no estamos para fijarnos en los árbitros. Yo creo que a nivel de juego colectivo hicimos un buen juego y tuvimos bastantes oportunidades de cara a gol.
Aquest dissabte les arraquinades no poden fallar cal Balzac davant el San Vicente Hércules si volen aspirar a seguir un any més a segona divisió nacional.
El bàsquet ja es van dur un importantíssim triomf de la pista del Sant Cugat per 66-70. Els escolapis depenen de si mateixos per mantenir-se a Copa Catalunya.
L'equip de Jaume Prat surt de la zona de promoció de permanència després de remuntar 12 punts. Pau Viladomat va ser una de les claus amb 10 punts en els últims 12 minuts.
Ho vam començar bé, però després això que dius, no? Uns minuts molt dolents, es van posar més 12, amb el públic seu entregat, un partit important, i bueno, se'ns va complicar bastant. Però bueno, també estem estar acostumats a això i al final, bueno, vam capgirar-ho.
Dissabte, Pia i Castellà s'enfronten al carrer Garcilaso. Qui guanyi se salvarà directament. Qui perdi haurà de jugar al play-out de permanència.
En handbol, un gol d'Arnau Xerta a l'últim segon va permetre a l'Oar Gràcia acabar la Lliga amb un gran sabor de boca, empatant a 25 sobre la botzina contra el líder, la Unió Esportiva Sarrià.
A més, els verdiblancs van aconseguir defensar l'última jornada la sisena plaça a la Primera Nacional. Així relata Xerta com va viure la jugada del gol de l'empat.
Clar, no em veia amb les forces de llançada de 15 metres, i llavors he dit, ha costat una miqueta més, ha costat una miqueta més, però al final m'he costat tant i per poc, crec que ha anat d'un pèl que no cau la botzina i perdem el partit, però bueno, he tingut la sort que ha entrat.
En una entrevista al programa Hotel Suís, Gerard Gomis, l'entrenador dels graciencs, ha valorat positivament la temporada del seu equip malgrat quedar fora de l'objectiu de finalitzar entre els 5 primers. L'entrevista es pot recuperar al nostre portal web.
Iker Pajares ha estat subcampió de l'europeu d'esquash de Birmingham amb la selecció espanyola. El combinat estatal va perdre la final contra l'anfitriona Anglaterra.
Malgrat aquesta derrota, per primer cop Espanya va arribar a la final. En una semifinal molt disputada contra França, Pajares va aconseguir el punt clau que donava el bitllet per aquesta final. Tot plegat en una nova fornada de jugadors joves, entre els quals el mateix Iker Pajares, que estan rendint a gran nivell fora de les nostres fronteres.
Estem en el nostre millor moment, esportivament parlant, on hem après tot, on el Borja ens ha ensenyat a competir, a deixar-nos la pell a la pista, com ella fa, i espero que ho puguem fer durant molts anys més.
Demà passat el sabadellenc tornarà a la ciutat anglesa per disputar els play-off de la Lliga Anglesa.
Miquel Blanchard ha estat segon a l'Infinity Half Triathlon de Peníscola, just per darrere del gran favorit Tim Don.
A dues setmanes de la prova a Lanzarote, una de les seves favorites i on el sabadellenc es jugarà el bitllet per al Mundial de Kona, Blanchard creu que la cita d'ara fa uns dies a terres castellonenques ha servit com un test de qualitat.
Com que m'anava bé per la preparació de cara a Lanzarote, doncs vaig dir, bueno, som-hi i fem un test de cara pues, això, a veure pues, la progressió d'aquesta temporada, no? O sigui, si els entrenaments han fet el seu efecte, i efectivament, vull dir, vaig fer el triatló de Peníscola i realment doncs, vaig fer una bona carrera.
La prova canària tindrà lloc el proper 25 de maig, tot i que en cas de fallar, Blanchard tindrà una altra bala pròximament a Vitòria.
I en ciclisme, els sabadellencs Santi Ramos i Mercè Pacios han aconseguit acabar la Titan Desert. L'edició d'enguany va estar marcada per la mort de l'aragonès Fernando Civera.
Aquest cop dur per als participants de la cursa de les dunes marroquines se li va afegir la climatologia adversa. Malgrat tot, Santi Ramos va poder finalitzar la seva vuitena Titan i així convertir-se en Platinum després d'acumular 5.000 quilòmetres. Això sí, les sensacions no han estat del tot bones.
Gens. He patit moltíssim, no estava suposo més centrat en acabar i fer el Platinum, i no gens, vaig agafar un vespre gastroenteritis, i llavors vaig sortir molt buit de el que són de defenses, i bueno, va ser l'etapa reina de muntanya, que tenia que inclús anar caminant, i bueno, ja al final vaig decidir pensar més en dir, vull acabar-la, dona igual la posició.
Per la seva banda, Pacios anava amb la meta de finalitzar la cursa juntament amb 5 companyes més, acabant finalment dotzena a la General.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 7 de maig. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant, seguint-nos a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però ara no marxeu perquè arriba un nou Objectiu Sant Roc, avui amb l'alcaldable de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró. Que passeu un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.